actualitzam i ampliam notícies a partir de les 2 a l'informatiu migdia.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Fins que va arribar la Copa del Món de Sud-àfrica, el futbol espanyol de selecció tenia un historial als Mundials molt pobre. Plegat d'infortunis, d'errades grogueres, d'errades arbitrals, de planificacions desastroses, d'egos mal entesos i d'un cúmul de despropòsits que se varen trencar al Mundial de Sud-àfrica. D'ençà va tornar al desert, a tres Mundials, sense res a valorar, i ara ha tornat l'èxit de la mà d'un entrenador discret i d'uns jugadors que han format un equip, al més estricte de la paraula. Per qui vos parla, ja han quedat a la història els Cardeñosa, Espanya 82, Eloi, Itàlia 90, Tassotti, Clemente, el Gandur i altres herbes. Ahir va ser com a Sud-àfrica, amb un gol a la pròrroga, de Del Bosque a De La Fuente i d'Andrés Iniesta a Ferran Torres. Va ser un plaer poder comptar la final pels oients d'IB3 Ràdio, i érem perquè havíem de ser. Perquè un Mundial de Futbol és un esdeveniment tan gran que s'ha de viure. La selecció espanyola torna a ser campiona del món. En aquestes hores estava prevista l'arribada dels campions a Madrid, sembla que van en retard, i ara començaran les festes on s'apunta tothom, perquè apuntar-se també forma part del futbol. I segurament han passat més coses, però un Mundial de Futbol ho eclipsa tot, ara que està tan de moda, lo de l'eclipsi. A banda del Mundial, el Mallorca ha encetat avui la tercera setmana de la pretemporada i aquest pròxim divendres els vermells viatjaran a Marbella, on disputaran el seu segon amistós. Serà dissabte a les 7 del vespre enfront de l'Alfa T, un equip d'Aràbia Saudita. La tercera prova arribarà poc més tard, el dia 30, quan el Mallorca s'enfrontarà a l'Al-Ittihad Jeddah Club a les 10 del matí. I aquell mateix dia tornaran a Palma. Això pel que fa a la pretemporada, però mentre a les oficines continua la feina per fitxar o donar sortida a jugadors, el nom del qual s'està ara més pendent després de la continuïtat de Valiant i Pablo Torre és el del català Jan Virgili. Afegint que el Mallorca ha arribat als 17.565 abonats. Demà, a les 10 del matí, comença la segona fase, és a dir, el canvi de seient. D'altra banda, l'Au d'Eivissa torna als entrenaments i en golf destacar amb un nom propi, el de Luna Sobrón, que s'ha proclamat campiona d'Espanya per quarta vegada. Ha estat el campionat d'Espanya de professionals femení celebrat a Navarra. La mallorquina es converteix en la primera golfista en aconseguir-ho tantes vegades. En futbol sala, aquesta setmana, divendres, se farà el sorteig de la Supercopa d'Espanya, que se jugarà al setembre a Barcelona. Recordem que la Supercopa la jugaran Barça, Palma, El Pozo Múrcia i Jaén. En bàsquet, la selecció espanyola femenina sub-17 perd la final del Mundial de la categoria contra els Estats Units per 82-73. I al Tour de França, el duel entre Pogacar i Vingegaard s'ha acabat després de la caiguda i retirada de Vingegaard a l'etapa d'ahir. Avui, jornada de descans, i a partir de demà comença una setmana molt feixuga amb muntanya d'alt nivell. És líder Pogacar, seguit de Benepul i del Toro. L'espanyol Ayuso és sisa. I en pàdel, a Màlaga, victòria de la menorquina Gemma Triay i Delphi Brea contra Paula José María i Bea González en 3 sets per 7-5, 3-6 i 7-6. És la 1:08. Amb la producció de Marta Sampas i el control tècnic de Romina West, això és Esports 3. Sembla que en l'estiu no hi ha esports. Començant.
A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3.
Varen començar prestat. Varen començar damunt les 8:30, a mitja hora de que comencés la final del Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic. una final que enfrontava Espanya i Argentina. Aquest és el resum que jo vos faig del que va ser el partit d'ahir. Una finalíssima que va acabar amb victòria espanyola per 1-0, bava de tot, i el més bo és que va guanyar l'equip espanyol. Aquest és el resum ahir a IB3 Ràdio d'una final d'un Mundial. Comença! Comença la final del Mundial 2026 a Nova Jersey. El MetLife ha posat la pilota en joc, l'equip argentí. Alerta, alerta, Cucurella, xuta! Fora! Això d'acabar en gol, no?
Està a prop, no, està a prop.
Sí.
Està a prop, Gavi.
Una altra vegada, ara Cubarsí, xutarà Cubarsí, atura el Dibu en dos temps. Alerta, Lamine, camp esquerra, atura Dibu. I final. Va. Final dels 90 minuts, que no del partit. En el minut 98 ha assenyalat l'àrbitre. Mon, anirem a la pròrroga. Espanya 0, Argentina 0. Lamine Yamal toca en curt. La centrada cercant segon pal, Nico! Alerta, la rematada, gol, 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 Ferran, gol de Ferran, gol de Ferran, gol de Ferran. Gol! Ferran Torres! La inicial rematada de Nico, rebutjada, que ha deixat la pilota morta a la frontal de l'àrea petita, i ha arribat Ferran Torres, minut 106, inici de la segona part de la pròrroga, ha marcat Ferran Torres, a la fi arriba el gol d'Espanya, s'asseu Scaloni a la seva banqueta, està nerviós Luis de la Fuente, ha marcat Espanya, ha marcat Ferran, Espanya 1, Argentina 0. S'ha complit el temps. Els 5 minuts afegit d'aquesta segona part de la pròrroga. Pilota de Ferran. Ferran que la penja. Final, 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 final. Espanya 1, Argentina 0. Espanya campiona del món per segona vegada. Aixeca la Copa, Rodri. Espanya campiona del món per segona vegada. A la seva història, el migcampista Rodri ha pujat la Copa, que ara passarà de mans en mans. Tot l'equip votant damunt el pòdium. Espanya és, 16 anys després, una vegada més, campiona del món. Així varen comptar a IB3 Ràdio l'odissea del partit d'ahir. Ha estat un Mundial llarg, més equips que mai, més partits que mai, de matinada, de vespre, de nit, amb un munt de seleccions, 48, hi ha hagut de tot en els partits, hi ha hagut de tot al voltant d'aquest Mundial atípic, absolutament atípic, i que va acabar com va acabar el Mundial de Clubs, en Donald Trump molestant enmig de la fotografia dels campions. Ho va fer amb el Chelsea, ho va tornar a fer ahir, i en aquesta fotografia només repeteixen dues persones, ell i Cucurella, que va ser campió amb el Chelsea fa un any, i ara amb la selecció espanyola. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, bon vespre, bona hora baixa, no sé.
No saps ni quina hora és.
Bon dia, company.
Tanques els ulls i encara veus Son Fusterat?
Uf, sí, i ho sent, eh? Quasi més et so que va ser, bé, com havia de ser, una autèntica bogeria allà, perquè 20.000 persones, no sé si van treure xifra oficial, però sí que en el principi de més de 15.000 i després no, és que no hi cabia una agulla, i sí, ensordidor, quan celebraven, amb el gol, també quan expulsaven
Enzo Fernández,
un pot de tot, se va viure molta emoció, quan hi ha tanta gent, no sé si tu hi creus amb això o ho notes, jo sí que troques així, una energia, no?
Sí,
allà
sí,
que,
sí,
que se notava molt i passava un poc de la gent d'un estat a l'altre, però va acabar amb aquesta eufòria, amb aquesta alegria, que va ser una passada.
Recordes un moment de por? Tal vegada aquella jugada al final de Messi que dona la passada a Giuliano Simeone,
sí,
i està
sí,
a punt de rematar gol i surt de miracle a corna.
Totalment, sí. Aquest va ser un dels ensurts i aquells darrers instants finals, que a més és que se'ls veia tan nerviosos en els jugadors d'Espanya, no? De voler ja sentir el xiulet final, i aquest, no sé si els hi tremolaven les cames de forma literal, però feia que els cos bategassin a una velocitat allà a Son Fusterat, que pràcticament se sentia, no? Sí, va venir vist, però ho fa més emocionant, així.
Va de tot, no? Hi havia gent de moltes edats.
De moltes edats, i te diria de molts de llocs del món, perquè va ser curiós que escoltat la retransmissió en el final, quan anava passant la gent, que era allà un una marejada de persones anant i cap a celebrar encara més, no?, algunes de Tortugues, i anava aturant gent i va haver un moment que francesos, alemanys i en sa camiseta. Uh-huh. O sigui, jo no els aturava per casualitat, atures perquè veus a sa gent en sa camiseta i celebrant, i gent que deia, no entiendo espanyol, i dius, ostres, a quin nivell sa selecció, no?, mou aquesta passió. Per tant, sí, hi havia de tot, nins, petits que no havien ni nascut de 2010, gent gran, un pot de tot, la veritat que no m'ho esperava, de dir, perquè tal volta dius, ostres, un partit que pot veure a casa, sí, amb sa calor, sí, que fa fresquet amb l'aire condicionat, qui tingui la sort de tenir-ne, o d'una altra manera, però sí, sa gent se va animar, i és vera que l'Ajuntament de Palma va organitzar, no tan sols era veure el partit, era tot la prèvia, no?, i fa que ho visquis pràcticament com si fossis allà.
Nanda son Fusterata son Moix. Negro González, buenos días.
Buenos días, bicampeones.
Bueno, tú eres tri, ¿eh?
Yo soy tri, bueno, pero no soy tetracampeón, ¿eh? Soy tetracampeón porque tengo las tres de España, y la verdad que es una locura esto, ¿no?, sentirlo así, pero es la verdad.
Escucha, es que no lo usas única.
No es única ni tan. Tú cierras los ojos y ¿qué ves de ayer noche?
Mira, te voy a ser sincero, es que lo cerré varias veces, ¿no? Porque en un momento, durante el partido, rezando a Dios para que pare el dominio español, que fue realmente escalofriante todo lo que dominó. Pero cierro los ojos y yo, por un momento, lo cerré antes del partido, cuando estábamos ahí animando en el parking de Son Moix, los casi 4.000 argentinos que estaban ahí presentes, y ver que de momento yo tenía que bajar la mesa de sonido para que canten, porque era cantar por el Diego, por la Tota, por Messi, por cualquier cosa que se mueva, era festejar a favor, alentando a la selección argentina. Y cierro los ojos, y después al final del partido también, y veo a una afición argentina que también se volcó, ¿no?, en animar, bueno, más que animar, en felicitar a una selección española que lo hizo muy bien, y que los españoles que estuvieron presentes con nosotros, acompañándonos, pudieron celebrar limpiamente, con apoyo de argentinos, ahí también aplaudiendo, y emocionados, por supuesto, por la retirada del gran Lionel Messi. Eso, uh-huh, capaz que fue lo que más nos hizo llorar a todos. Ahí no cerré los ojos, los abrí.
Esa imagen de Messi sentado en el césped sin hablar con nadie, pero cuando digo con nadie, ni siquiera con sus compañeros.
Bueno, Messi... es Messi, es decir, hay cosas que se nos escapan, ¿no?, a todas las personas que estamos todo el día narrando, hablando o interpretando el deporte, el fútbol en este caso, y yo creo que ahí Messi no lo conoce nadie mejor que el propio vestuario. Entendieron que ese momento de soledad lo tenía que tener así. El capitán no tuvo las fuerzas para levantarse y animar a sus compañeros, y los compañeros entendieron que ese momento era de él, ¿no? Esa despedida del césped en New York, donde ya se despedía con la camiseta albiceleste puesta, tirará un par de más de tiros al arco con Miami, pero uh-huh, él se retira de lo que es su selección, de lo que es la historia de este equipo, que con él ha logrado tres finales, de las cuales solamente ha podido ganar una.
Uh-huh. ¿Por qué el fútbol produce a veces reacciones tan feas, Negro?
¿A qué te refieres?
Pues me refiero a los tortazos al final del partido, me refiero a la selección, bueno, albiceleste de espaldas a España cuando recibía la Copa. Uh-huh. Cosas que, bueno, no se entienden, ¿no?
Sí, yo eso de espaldas no estoy seguro, porque sé que se quedaron hasta el final.
Sí, no, yo, realmente... la foto está muy clara. Está España en el podium con la Copa y los jugadores de Argentina mirando hacia la tribuna a sus seguidores.
Claro, no, pero digo que una vez recibida la foto, claro, es eso, una foto. Es decir, en el momento que recibió la Copa España, Argentina estaba presente en el terreno de juego, y una vez que España recibió... se giró hacia su público, que no pararon de alentar a pesar de la derrota, ¿no? Uh-huh. Es la foto de la foto, qué sé yo. Yo ahí realmente yo creo que esta selección en muchas cosas ha sido ejemplar. Con el simple hecho, mira, de que se quedó la medalla hasta el final, veíamos a Messi retirándose del terreno de juego, entrando al vestuario. Yo creo que ellos están honrosos también de haber podido en la final con una selección muy superior al nivel futbolístico. Y más que eso. Yo realmente, fotos hay un montón, ¿viste? Qué sé yo. La verdad que yo estaba mirando el directo desde la televisión argentina y mostraban las imágenes de hasta el momento de recibir la Copa España y levantarla, bueno, sí, ya está. Y después se giraron a su público, ya está, tampoco le iban a hacer, uh-huh, la ola, ¿no? Uh-huh. Pero yo la estaba viendo en directo las imágenes y te digo, el equipo completo, al completo, dirigido por supuesto por su entrenador, que es realmente un capitán más que un entrenador, todos presentes ahí. Y después, las tortas también por ahí sobraron, ¿no? Ahí esa pelea último con Rodri, Molina que se encara con él, Rodri que viene a pedir explicaciones, Paredes que entra, Gavi en el suelo.
Otamendi. Bueno, supongo que es la impotencia. Yo te quería preguntar porque sé que eres un tipo cabal. Y te pregunto ahora, ¿y ahora qué? Porque Scaloni dijo ayer que él hasta diciembre y que después se acabó.
Entendiendo las palabras de Scaloni, entendiendo lo emocional que también es él, lo comprometido con el trabajo que él conlleva, Argentina ha tenido una selección espectacular en resultados, pero si te pones a analizar, sacas a Messi y a Di María, y cuesta encontrar grandes figuras del deporte. Yo creo que ha hecho un trabajo excepcional con Aymar, con el Piojo, con Samuel, en conformar una selección que ha competido, que ha llegado a dos finales mundialistas, dos campeonatos de la Copa América, y el desgaste que eso para un entrenador. Yo creo que Scaloni encima ha sido de los entrenadores que menos se le notó el envejecimiento, ¿no? Uno cuando llega a la parte de... Y yo creo que Scaloni, viviendo aquí en Mallorca, ¿no?
Con su carga mujer. Aquí carga pilas, ¿no?
Sí, pero quiero decir eso, que te demuestra realmente que él quiere, es una persona de paz, de tranquilidad, que él podría estar viviendo en Rosario.
Sí.
Y él está acá porque es una persona, más allá de lo inteligente emocional, la inteligencia emocional que pueda demostrar en sus diálogos, en sus discursos, en sus declaraciones, es una persona que yo creo que dice, bueno, ya está, aquí llegué, ya lo he dado todo, me retiro con dos finales, dos victorias de América, ya está, no me pidan más, porque al final yo creo que puede ser un paso muy bueno para él, aunque no hayan debutado muchos durante el transcurso del Mundial, ha dejado una selección también muy joven, de los que ya se van a retirar definitivamente, ¿no?, de esta selección. Yo creo que Scaloni dice, mira, ya hice todo el trabajo, no me pidáis más. Aunque después está la capacidad que pueda tener la directiva de la AFA para convencer y continuar.
Es que claro, dos Copas América, un Mundial y otra final de Mundial, es como, no sé, da que pensar que a partir de ahora todo puede ser más malo que bueno.
Exactamente. Aparte, justo en el año del centenario, todos sabemos que los cambios de dinámica existen. Argentina viene de conquistar lo que tú dices, ¿no? Bien dice, dos finales, dos Copa América, y está claro que el 2030, justo en el año del centenario, no va a ser, no podemos pretender que Argentina vuelva a repetir esta hazaña, porque fue más que un logro, casi una hazaña, ¿no? Porque llegó con un equipo mermado físicamente, ayer se vio que España en un momento, no quiero, por favor, que me entienda el público, que yo no quiero para nada, toda Argentina estábamos ahí, los 4.000, y todos decíamos, wow, qué paliza nos están dando. Es decir, no podemos menoscabar el trabajo de Luis de la Fuente y sus jugadores. Pero Argentina ayer en un momento estuvo con 9 jugadores en campo. Es decir, la expulsión de Enzo, que para mí no fue justa la primera amarilla tal vez, pero nadie escuchó realmente lo que le dijo Enzo al árbitro, así que no podemos decir que no fue justa. Pero lo que sí quiero decir es que después teníamos a una defensa rota, destrozada.
Dos lesionados.
Fuerza. Y después ves, claro, entonces Tagliafico prácticamente cojeando de la mitad a la segunda parte sin poder correr bien. Entonces yo te digo que Argentina lo dio todo, pero una selección muy veterana. Por ahí exigíamos cambios, pero ¿qué le vas a exigir vos a Scaloni después de lo que hizo?
Ya. En fin, Negro, que a ver si nos vemos en otra de estas. Aunque,
ojalá,
aunque haya que esperar 4 años.
Yo, la verdad, sí, hay que esperar 4 años, hay que esperar. A ver, yo, pues es que cuando ayer... se acercó una persona argentina y me dijo, menos mal que en España perduró la emoción, es decir, no me acuerdo exactamente la palabra, pero me hablaba de ser más inteligentes, ¿no? Porque no recordemos que el entrenador Luis de la Fuente sacó campeón a una selección con grandes nombres, pero creo que yo que la piedra angular de todo este proyecto es Luis de la Fuente. Y Luis de la Fuente, recordemos que se pidió a voces su destitución tras el aplauso del presidente de la Federación del Fútbol Español.
Sí, estoy de acuerdo.
Entonces digo, menos mal, por nosotros qué tristeza, lo hubieran echado, hubiera sido lo mejor para nosotros. Yo te digo que, pero menos mal para España, y que te digo también como español, nieto de español, español y padre de españoles, aparte qué alegría ver a España ganar así. Con buen fútbol, con humildad, con sacrificio, con un entrenador humilde. La verdad que para mí, una selección que cualquiera se puede enamorar, cualquiera.
Negro, ha sido un placer compartir contigo este último tramo de Mundial con nuestras dos selecciones. Gracias por tu solidaridad.
No, gracias a ustedes porque dejarnos también ser parte de esta celebración, de este festejo. Los argentinos que vivimos aquí en Mallorca, nos hemos, bueno, en Baleares en general, nos sentimos parte de esta sociedad hermosa que es España. Ustedes nos hacen sentir así, y la verdad que hacer perder, encima, ya no te digo a nivel futbolístico, sino a nivel humano, perder con una selección que a la cual también amamos y celebramos sus victorias, es un honor, y me siento en casa con ustedes porque son mi familia ustedes.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Adeu, gràcies.
Marta, qualque detall més de Son Fusterat?
De la creu a la cara, no? Perquè això que contava el Negro, evidentment, era la creu, el patiment, la frustració, sobretot, sí. M'imagino, sobretot aquella primera part de domini absolut d'Espanya, perquè tothom ens va demanar al descans pensant, mare meva, o sigui, on era Argentina? Després és veritat que la segona part va comparèixer una mica més, però, clar, Son Fusterat se vivia amb una tranquil·litat, amb una calma i amb unes ganes, sobretot, i ja ens ansietat de que arribés el gol, però em puc imaginar com se vivia a l'altra banda, Son Moix, que era amb aquesta frustració de que està passant, que ens estava passant per damunt a Espanya, i finalment així va ser amb el resultat, tot i patir també nosaltres en el final.
Vas acabar el partit i te vas trobar amb el batle Jaime Martínez.
El centro muy pasado, buscando a Nico, Nico de cabeza, ¡el remate!
Això és el so que ens arribava de Mahó, Inca i Formentera.
Val, però
on estaven els aficionats.
No sé si va cridar tant, però és veritat que la zona que van habilitar per premsa perquè poguessin fer la feina encara més comoditat i amb una micona més de cobertura paga la pena dir-ho. I estava molt a prop del bal, l'autoritat, etc. I se'ls veia ben nerviosos. Per tant, clar, en el final se pot sentir l'emoció que tenia el bal de Palma.
Ara sí el podem escoltar.
Una passada, la veritat és que han patit, però han dominat i mos han duit el premi. Aquesta segona estrella en Speed, moros en Avegíem, i ha estat una nit, jo crec, inolvidable aquí a Son Fusterat.
Saps qui s'ho va passar d'allò més bé?
M'ho puc imaginar, però on vas?
Raül Medrano, bon dia, Eivissa. Raül?
Ara.
Dic, ha decidit anar a dormir, descansar, ja no vol seure res de nosaltres.
Jo és que l'he vist a una foto tan relaxat que dic, encara estarà assegut allà.
M'ha costat arribar, o sigui, relaxadíssim estava. M'ha costat arribar, avui vaig acabar tard a nit, però bueno, bé, tot sigui per alegries com aquesta, tu.
Sí, sí, sí.
Com va ser la festa? Com vas viure tot el que ens revoltava ahir aquest partit a Eivissa?
I la veritat és que no sé si dir que sorprès, però sí que hi havia molta gent, eh? Jo no recordo una explosió de una gentada, una cosa tan multitudinària amb el futbol, probablement en tota la vida aquí a Eivissa. Mira, recordo, per exemple, l'Eurocopa de 2008, sí que te diria que hi havia més gent, sobretot celebrant, que més que en el Mundial de 2 anys després. Jo crec que aquella Eurocopa tothom la va celebrar molt, no? Perquè feia molt de temps que Espanya cercava un gran títol, però des de llavors la veritat és que el d'ahir va ser una cosa bàrbara. Hi havia pantalla gegant a gairebé tots els municipis d'Eivissa i també a Formentera. Només Sant Josep de sa Talaia no va posar, a Sant Antoni, a Sant Eulari, a Sant Joan, a Vila i a Formentera també hi havia pantalles. Jo estava a la de Vila, a la que va congregar més gent, i la veritat és que, segons en va dir la regidora d'Esports, Catiana Fuster, eren entre 6 i 10 mil persones, m'ho va ensenyar una captura de la policia, així que l'estimació eren unes 8 mil persones.
Molt bé.
Bé, que són moltes, perquè pensa, sí, que a Vila viuen 50.000 habitants. Estem parlant de que gairebé una cinquena, sisena part de la gent que empadronada a Eivissa estava ahir veient la pantalla gegant. Bé, veient és una manera de parlar, perquè tampoc era molt gran. Lo de gegant és una manera de parlar també. I jo crec que de les 8.000 hi havia 7.000 que no veien gaire, però bé, ara aquí he deixat anar la crítica. Cert que si realment, jo em plantejava, dic, si tu realment t'agrada el futbol, aquí no es veu. O sigui, jo crec que ja sabem que la gent va més a disfrutar
per l'ambient, la festa i tot això.
Sí, sobretot quan veies ja buida, ja un cop s'havia acabat un poc la festa o s'havia traslladat cap a altres parts de la ciutat, quan veies el terra com havia quedat, sí que veies que hi havia festa, eh? Més que la que vam tenir és que estàvem treballant.
Habitualment té cert seguiment la selecció a Eivissa, o només quan passen coses així ja de molt d'impacte?
A veure, sí, jo crec que Eivissa és un puesto que és fidel a la selecció. Uh-huh. Ja t'he dit, tanta gent com ahir, segurament no. He de dir que la majoria era gent molt jove, sobretot a les primeres files, eren adolescents o gent entre 15 i 30 anys, però sí, Eivissa és un lloc on Espanya té molt de tirón, al contrari que el que passa malauradament, tant amb la Uda d'Eivissa, que no congrega tanta gent, sobretot aquesta temporada, o també amb el Barça i el Madrid. Perdó, mira la veu que m'ha quedat d'ahir, Gavi. Ara, ja està. Deia que tampoc quan guanyen...
Estem tots per escuts, Raül, eh? Jo crec que avui la gent dirà, vaya veus.
sí, estem, és que ja hem d'agafar vacances.
Sí,
deia
sí.
Que aquí, quan guanya, per exemple, el Barça o el Madrid una Champions, no acostuma a sortir gairebé gent. Uh-huh. Tampoc amb l'Eivissa, i aquí el que sí que mou les multituds a sortir al carrer és la selecció espanyola.
Bueno, sí. Toni Torres, si la guanya el Madrid, sí que surt.
Bé, surt, però es fa una ronda per quatre bars. Això és el que fa. Tampoc surt amb la bufanda i amb la pancarta.
Molt bé, Raül. Idò, gràcies per la teva col·laboració ahir també, en aquest especial de la final del Mundial. I ja, com si res, tornarem a parlar de l'Au d'Eivissa, del
que
seu projecte.
Que
avui han començat a entrenar.
Que t'anava a dir, ha començat sí. Avui a entrenar i falta molta gent, eh? Ja tindrem molt de temps sí. Per parlar d'això, però la veritat és que començar l'entrenament, començar la pretemporada, quan encara tranquil·lament han d'arribar, pues jo crec que com a mínim 10 futbolistes
pues com més.
Com
el Mallorca.
Com el Mallorca, exacte. Sí. Molta feina a fer en aquest projecte de l'Eivissa, a veure si aquesta és la bona. Tu sempre dius que és la bona, sempre dius que pujarem.
Perquè qualque any encertaré.
Algun dia encertaràs, tant de bo sigui aquesta. Sí.
I diria allò de, jo ja ho deia.
Clar, quedarà bé.
També és cert que mal dia han escollit per començar. A més, han començat ben pressa a les 9 i mitja. Ostres. I deixa'm dir una cosa, ara estava mirant les imatges, bé, el brut d'imatges d'IB3 Televisió, i m'ha fet gràcia una cosa, que en Raül Llona, el nou entrenador, que avui s'estrena, diguéssim, oficialment a fer feina com a míster de l'Eivissa, estava molt nerviós, estava tota l'estona mirant el rellotge, ha fet fins i tot una petita esbroncada quan han sortit els jugadors, i jo he pensat, aquest home no sé si comença gaire bon peu, ja fica en bronca amb l'hora del dia següent de guanyar el Mundial. Jo he de dir un poc temps, no m'ha acabat d'agradar, però bé, no vull ser, que sempre estic molt, em diu que som pessimista, no vull ser tan pessimista, ja el primer dia, tu.
Raül, aquest any sí.
Vinga, aquest any
sí. Fem cas. Una abraçada, amic.
Adéu, Raül.
Igualment, adéu, companys.
Adéu. Marta, qualque cosa més? Parteix ja, que
sí.
Part de veure't.
Res, que bé, ja està.
No?
IB3 Ràdio, darrere un èxit més a nivell internacional de futbol sala de comptes tu.
Són campions i campiones del món.
Exacte. Sí, això hem de dir que és la primera vegada de la història. Espanya campiona del món de futbol, tant de masculí com en femení. Esperem que revalidan el títol en juny de l'any que ve, ja queda més d'un any.
Sí.
Esperem també poder contar aquí a IB3 Ràdio, que segur que sí. Res, a dormir i a descansar. Demà més.
Com us espera Raül Pareja.
Sí.
A menys si continua tan optimista com ahir al partit.
Jo crec que sí, en Raül sempre és optimista.
Gràcies, Marta.
Adéu, company.
Fem una petita pausa i tot d'una saludam a Raül Pareja, que ja mos està esperant.
IB3 Ràdio és esport.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
Aire,
amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
1:34, anam en la veu de la tranquil·litat. Raül Pareja, bon dia.
Molt bon dia.
Primer, disculpa que t'he fet esperar una estoneta al telèfon.
No, cap problema.
Vares intentar tranquil·litzar-me durant tota la segona part i la pròrroga, quasi ho aconsegueixes, però va haver-hi un moment que fins i tot tu vares perdre la tranquil·litat amb aquella jugada de Messi, la rematada de Simeone, eh?
Sí, sí, perquè ho tenien guanyat. Clar, aquella sí que et fa por a perdre el que ja tens guanyat. El que passa és que la meva tranquil·litat també, no m'ho vull passar de llest, però se basava única i exclusivament en termes futbolístics.
Tenies arguments, equip... tenies arguments. T'estaven donant arguments.
I quan un equip és tan superior, sí, i això és futbol. I, Gavi, ho hem vist mil vegades. Sí. No sempre guanya el millor, evidentment. Però en un partit en el que quan xerraven quedava mitja hora i, a més, havien perdut un home, és que tot convidava a que, si no passava una cosa extraordinària, i de vegades pot passar, sí, pot passar, però, home, jo hi confiava molt, però és que confiava molt perquè ni la primera proposta d'Escaloni, ni la segona en el descans, que ho va intentar, però ja era tard, ni després en intentar ajuntar dues línies de quatre amb un Messi que a 50 metres en fora de l'àrea, no és realment l'Argentina més perillosa que te puguis trobar.
Què té aquesta selecció? Perquè tots, sempre que parlam d'un equip, d'una selecció, sempre parlam que entre les qüestions importants està la jerarquia, tenir una sèrie de dos, tres, fins i tot quatre jugadors d'una edat ja important, amb molta experiència. En aquesta selecció no hi ha jugadors de 34 anys, ni de 35.
És molt bona pregunta i molt bona reflexió. Jo crec que el que realment té, que és diferencial, no és tant l'edat, sí, el procés maduratiu probablement dels jugadors, aquesta presa de decisions, que tots entenen el mateix llenguatge futbolístic del que xerren, i és el més semblant a un equip. Seleccions n'hi ha moltes, i seleccions amb el terme purament explícit, és a dir, seleccionar-me jugadors. Brasil té jugadors que un per un probablement sigui molt difícil de superar. Alemanya, és a dir, hi ha molt de puestos, per no començar a dir seleccions, en la que hi ha molt de jugadors i de molta qualitat, però que s'arribi a fer un equip amb aquells components és molt complicat, i és el que ha aconseguit Luis de la Fuente, amb el que jo som el primer que fa anys no pensava que fos la persona, i per un desconeixement total i absolut de la persona, eh? O sigui, no és que desconfiés, però tampoc me convidava res a que fos algo extremadament diferencial, com així ha estat. I se li ha de reconèixer que precisament ell i el seu equip de feina han aconseguit que creguin en una idea, ha seleccionat molt bé aquells jugadors i és el més semblant a un equip. Si mos diuen que aquest equip juguen tot l'any junts, mos ho creuríem, i això és el realment difícil en una selecció.
Un nom propi, hi ha diversos, però te vull demanar. Rodri. Rodri ha entrat a una llista a la que hi són Beckenbauer, Gerd Müller, Zidane, Rivaldo, Ronaldinho i Messi. És un jugador que ha aconseguit amb aquests Champions, Mundial, Pilota d'Or i títol continental, en el seu cas, Eurocopa. Això és molt seriós, eh?
I de mig centre, perquè si fos un nou en el que fas molt de gols, sí, crida l'atenció. Però un jugador que de mig centre sigui capaç de cohesionar, donar sentit, no perdre pilota, i a més, amb aquell any que fa campió de Champions League, fins i tot, recordo un dels gols que, sí, romp l'eliminatòria contra el Bayern de Múnich, sí, des de fora d'àrea. Però és que després fa el de no sé si final i semifinal també, bé, xerram d'un jugador d'escàndol, en el que quan l'ha perdut el City, el seu club, no és que ho hagi notat, és que no ha estat capaç de poder lluitar realment per Lliga. I quan s'ha posat bé, qui s'ha aprofitat ha estat la selecció, i de quina manera. Estic xerrant d'un jugador excepcional, el que fa pràcticament tot bé, en el que sembla que no és d'aquells jugadors coordinats amb una elegància com podrien dir, no sé, Zidane, Zidane, no. Sí. Però sí capaç de recórrer, ho dèiem ahir a la retransmissió, 14 o més de 14 quilòmetres per partit.
Té moltíssima presència.
No, és increïble, i sempre ben situat, perquè a més cor bé, li cauen totes les pilotes, no és sort, és estar ben col·locat, i fa juntar línies d'una manera increïble. Jo crec que és, té una part d'encert i de pes específic en aquesta selecció enorme.
S'ha enduit la pilota d'or del Mundial. I després un altre nom. No té màrqueting, ningú xarra d'ell. Es diu Fabián. Ha jugat 50 partits amb la selecció espanyola, no ha perdut cap dels 50, i a més s'ha convertit en el primer jugador espanyol de la història que guanya la mateixa temporada Champions i Mundial.
Sí, jo he de dir que allò ja me va destacar i jo me va deixar enamorat, sobretot ja des de l'Eurocopa, de dir, ja fa anys, en el que feia absolutament tot bé. No perdia pilotes, veu el joc d'aquella manera fàcil i que és lo realment complicat. A més, és esquerrà, que sempre te dona un perfil diferent a la resta. Amb un jugador fred, d'aquells que el busca no se posa nerviós i que, com bé li ha passat també en guanya a en Rodri, per desgràcia, pel seu club, que l'ha perdut bastant de mesos per lesions, doncs ha arribat en el moment més fresc i quan tothom pensava en lo pitjor, perquè el que no havia arribat bé per un cansament total, que és en Pedri, ha aparegut en Fabián, i per fer oblidar en Pedri estic xerrant d'un jugador també en majúscul.
I evidentment podríem parlar de Pedro Porro, de Cucurella, de Laport, me queda amb Cubarsí, de 9 anys, millor jove, i aquest atlot havia de jugar, per la seva edat, al Mundial de la categoria de fa un mes.
Jo no record un jugador amb aquesta jerarquia, en aquesta posició i amb aquesta edat. Només s'explica per un caràcter formatiu, és a dir, els han preparat molt bé.
Sí.
Gavi, si no, jo no m'entra en el cap en el que un jugador, en de nou, per més futbol, per més bé que estiguis, t'han d'acompanyar moltes altres coses. És vera que els companys, probablement Aymeric Laporte té un pes també molt gran, però és que té un futbol, no perd pilotes, és capaç de rompre línies amb...
A més, Raül, juga a una posició en moltíssima de responsabilitat, perquè tu pots ser un davanter, com en Lamine Yamal, que si falles no passa res, ho has intentat i ja està, però que, és que si Cubarsí falla és un gol en contra.
No, posem exemples. Upamecano probablement és un dels millors centrals que hi ha, però tothom ho diu.
Sí.
Fa una, sempre dues
fa
per partit.
Sí.
En Cubarsí no en fa. Va bé per alt. És elegant. A més, no necessita pegar per imposar-se.
I ara ha descobert que pot xutar a porteria i provocar un gol, com va fer a Bèlgica.
Clar, és que s'adona absolutament tot. Estic xerrant que per pegar porteria el central ha d'estar 70 metres en fora de la seva porteria. I això xerra de que l'engranatge d'aquesta selecció, que jo destacava, és que en pilota ho fan molt bé, però sense pilota ha estat una màquina de robar pilotes, d'ofegar el rival i de fins i tot un central ser un dels jugadors que comença movent pilota i a més fins i tot rematant com ha estat el cas d'en Pau Cubarsí.
I la darrera, Raül, tu és un home de futbol, tu has recorregut molt de món, jove, no tan jove, has fet feina amb futbolistes joves i no tan joves. Què està fent en el futbol espanyol? Tenim les dues seleccions campiones del món, masculina i femenina. Totes dues han guanyat Eurocopa, totes dues han guanyat Europa League. Què està passant? Què han fet bé? Què han canviat?
Mira, puc xerrar sobretot en coneixement a nivell federatius. Les federacions se varen posar les piles, crec que passant per la dreta i per l'esquerra, a molt de països, agafant molt seriosament la formació. Aquesta formació, no només en un terreny físic, sinó també tàctic, de fer voltes i veure que realment perquè un model tingui èxit, s'ha de saber de què xerrar, s'ha de saber analitzar i després traspassar i traslladar això al terreny de joc. Són molts, però moltíssims els entrenadors que fan molt bona feina. Gavi, i això se nota, per això crec que són pioners, per això per tots els països volen que espanyols arribin a agafar els seus equips i crec que hem estat capaços de primer desgranar bé, analitzar bé i després traslladar tot això al futbol. És vera que després tenim referents en aquest país que ens han obert les portes a tots, però és que ho han fet des de la feina, xerrant d'en Pep Guardiola, d'Emery, d'Iraolas i tant d'altres abans que el que han fet és, com dic, creure en un model i ser capaços de traslladar aquella idea al terreny de joc. Això és molt complicat, però ha de tenir una continuïtat en les secretaries tècniques, els directors esportius. Uh-huh. Ho deia en Mateu Alemany fa molt poc a una de les reunions i formacions que van tenir aquí a la Federació Balear, i és que el més important d'un equip, d'un club, el primer i més difícil és trobar el cos tècnic adequat. I quan fas allò amb una idea i són capaços de traslladar, Espanya ho ha demostrat en categories inferiors, en les seleccions, però també en els seus clubs. És estrany no veure a un equip, ja sigui masculí o femení, que no arribi a les fases finals.
Raül Pareja, que visca el futbol. Gràcies.
I tant, una abraçada.
Adéu. Gràcies a en Raül Pareja, ahir comentarista d'aquesta final a IB3 Ràdio. Com que el futbol és per la gent, encara vull sentir, fixeu-vos, com se varen viure, o com se va viure el gol de Ferran Torres a Mahó, a Inca i a Formentera.
El centro muy pasado, buscando a Nico, Nico de cabeza, remate.
Això és l'explosió de la gent a tres indrets que ahir varen viure aquesta final del Mundial. Repetesc, Mahó, Inca i Formentera. I aquest és el petit resum de lo que és un aficionat que ja ha trabucat i està feliç.
Això és impressionant! Mira tota la gent que hi ha vindrent així, tota la joventut! És el millor que el poble d'Espanya, tots units! I acabem de guanyar el segon Mundial, que no sabem quan tornarem a guanyar-lo. És el millor que ens ha passat.
Emoció màxima, tot el moment. Vamos, gol de Ferran, ningú s'esperava i al final hem acabat marcant el gol. Vamos.
No hi ha equip com Espanya!
Espanya! Espanya!
Espanya, joder!
I dit i escoltat tot això, encara ens queden els protagonistes. Què varen dir els futbolistes i els tècnics? Tot d'una.
IB3 Ràdio és actualitat.
El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Bé, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
És un espectacle sentir la gent i les seves emocions. Després és tal que nosaltres puguem dir, però el que de veritat val és el que diuen els protagonistes. Aquest és el seleccionador campió del món, Luis de la Fuente.
Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional. Y especialmente orgullo, porque de verdad, haberles acompañado en este recorrido, este trayecto, para mí es un honor. Sí, creo que el partido se tenía que haber decantado bastante antes. Las grandes intervenciones de Dibu han impedido que el partido se ganara antes. Nos pusiéramos por delante en el marcador con más solvencia. Pero esto es una final de un campeonato del mundo y incluso con 10 al final tienes que sufrir. Pero como nos gusta sufrir, pues ahí hemos estado demostrando otra vez que estamos preparados para todo. Que son un ejemplo para el deporte español, para la juventud española, para España. Juntos somos más fertes, eso no le quepa duda a nadie. Ahora sí estoy muy emocionado, después de haber echado la vista atrás, pensando en ellos. Hemos hablado mucho con los jugadores, mister, me decían, hemos ganado todo, todo. Y eso es maravilloso.
Luis de la Fuente, la veu de la victòria. A l'altre costat està la veu de la derrota. És el tècnic argentí Lionel Scaloni.
Han sido mejores, la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá. Tenemos que darle una validez enorme porque cuesta un montón. Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos.
Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado que en mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar.
No, hasta diciembre y después seguramente corte. A diciembre voy a seguir y después seguramente voy a hablar con el presidente. Seguramente la idea es relajar y parar un poco. Esa es la idea. Este es un lugar espectacular, soñado. Ojalá haya gente que tenga la oportunidad de estar y cualquier argentino desearía estar. Ha sido un placer estar acá, un orgullo. En mis mejores sueños no lo había pensado y bueno, hasta diciembre, si el presidente quiere, yo estoy acá y después, como digo, va a ser complicado porque también es justo que se pueda cambiar y lo veo hasta bueno, lo que es, tiene que permanecer este espíritu de grupo, esta sensación de unión entre los jugadores, el pueblo, esta sensación que creo que no se tendría que quebrar nunca y tendría que estar para siempre.
Leo, suena a despedida, pero al mismo tiempo tenés ganas de seguir, por lo que entiendo.
No, hasta diciembre y después seguramente corte. Dijo lo contrario a lo que vos estás pensando. Ah. Pero bueno, igual lo tengo que hablar con el presidente. Creo que es justo, y aparte, repito, es un lugar este increíble, espectacular, hermoso, soñado, pero que dedica un montón de cosas y bueno, ya veremos, hasta diciembre ya te digo que voy a estar.
Scaloni romput a la roda de premsa i després ja més sense fent la valoració del seu futur. Anem amb els futbolistes. Ferran parla d'un gol que no va ser seu, sinó de tot Espanya.
El gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible.
Un Ferran que va aprofitar una altra vegada, o ha fet més d'una vegada, per reivindicar-se.
Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
Nico Williams, que li va regalar la medalla a la seva mare, un dia de lo més feliç.
La verdad que es una locura. He pisado mierda, he comido mierda y ahora estoy besando el santo, la verdad. ¿Qué te voy a decir? Es el día más feliz de mi vida por todo lo que he pasado este año. Espero que mucha gente lo esté celebrando igual que yo y esto es por ellos y por mi familia y mis amigos.
A Nico Williams li van anul·lar un gol que semblava legal. De la jugada parla el jugador implicat, Mikel Merino.
Celebrar como un loco, la verdad que, bueno, me dicen que he hecho falta yo, que estaba de espaldas, no sé muy bien ni qué ha pasado, pero, pues bueno, detalles que al final en partido este puede ser muy, muy caro para un lado o para otro, y por suerte al final el fútbol se ha impuesto y hemos tenido esa victoria.
I com parlàvem amb Raúl Pareja, el futbolista al mig centre Rodri, va ser elegit pilota d'or d'aquest Mundial. És un home que ja ha aconseguit tot. Pilota d'or, Champions, Eurocopa i Mundial. Parla d'un guió perfecte i de que ha estat tot impressionant.
Parece el guión perfecto, ¿no? Sí. Yo trabajé para esto, pero evidentemente te puedo decir aquí que lo planifiqué, pero ni mucho menos esperaba esto, ¿no? Pero sí que me gustaría que las nuevas generaciones pudiesen verse reflejado que cuando uno tiene un mal momento se puede uno levantar, ¿no? Y
este grupo ha sido sensacional, un grupo de chicos increíble y somos bicampeones del mundo ahora. Es increíble decirlo, para mí el torneo más difícil de la historia de los mundiales y hemos sido capaces de ganar a una Argentina que tiene todos mis respetos, con el mejor jugador de todos los tiempos, hemos batido todos los récords, no se puede decir nada más.
Sentim ara també les veus de Gavi, un futbolista que va començar com a titular però que va perdre aquesta condició i després ha col·laborat realment poc, en pocs minuts, i Oyarzabal, l'home que en 5 gols ha empatat a la història del futbol espanyol als Mundials els golejadors Villa i Butragueño. Sentim Gavi i Oyarzabal.
Al final lo que tiene una final de Mundial, ¿no? Todos soñamos con estos momentos desde pequeño y la verdad que sigo en shock todavía. O sea, sigo soñando y estoy más feliz que nunca.
Sabíamos que iba a ser así y aquí nadie regala nada y nunca es sencillo. Y mucho menos una final de un campeonato del mundo con todo lo que supone. Nada, inmensamente felices del grupo, de lo que hemos vivido aquí durante 51 días juntos, el ambiente que hay dentro, de que toda la gente esté con nosotros.
Després vull que sentigueu les reflexions d'Unai Simón, el porter de l'Atlètic Club. Ha batut un rècord d'imbatibilitat als Mundials, ha rebut un sol gol en tot aquest Mundial i va rebre el Guant d'Or. Aquesta és la reflexió que fa damunt aquest èxit personal.
No tenía ningún tipo de emoción cuando ha pitado al final el árbitro. Era como que hemos conseguido, lo hemos logrado. Creo que a medida que han ido bajando los familiares, han ido contándonos un poco lo que ellos han vivido. Estoy seguro que cuando lleguemos a España nos daremos cuenta de la locura que hemos hecho hoy.
Unai Simón, el porter de l'Atlètic Club de Bilbao. I dues en veus més. Anem per parts. Primer, Àlex Baena, que té dedicatòries especials.
Siempre me ha costado más de lo normal hacerme un sitio en todo lado, pero bueno, tengo eso que me ha inculcado mi familia, que es no bajar los brazos en los peores momentos y al final siempre traen buena recompensa. Bueno, primero de todo, creo que han sido unos años complicados en España por gente que perdió a gente querida por el COVID, luego por los desastres de Valencia. Ahí se vio que el país siempre está unido hasta en los malos momentos y bueno, y sobre todo después al final celebrarlo con la familia, que es lo más importante.
I sentim també un altre futbolista, Emeric Laporte, el central mig francès, mig espanyol, que va ser descartat per la selecció francesa, va rebre una cridada de la Federació Espanyola ja fa un temps, i valora especialment el que ha aconseguit, ni més ni manco que tres títols, l'Eurocopa, la Lliga de les Nacions i ara el Mundial. És Laporte.
Europa i Mundial, más Nation League, una locura. Ni en los mejores sueños habría imaginado hacer este tipo de trayectoria con la selección, pero se ha dado. He luchado muchísimo contra todo el mundo, contra muchísimas cosas y estoy súper orgulloso de estar aquí.
Les veus dels protagonistes, dels homes que ahir varen fer Espanya campiona del món per segona vegada després de 16 anys. El primer va ser el 2010. Hem hagut d'esperar fins 2026 per aconseguir el segon títol. Anem tancant, queda un minut per les dues. Recordem, com dèiem, al marge del Mundial, que el Mallorca ha arribat als 17.565, ja ho diré, abonats, que demà a les 10 del matí comença la segona fase, és a dir, el canvi de seient, que l'AUD Eivissa ha començat els entrenaments d'aquesta pretemporada i que en golf destacam un nom propi, el de Luna Sobrón, que s'ha proclamat aquest cap de setmana campiona d'Espanya per quarta vegada. Ha estat el campionat d'Espanya de professionals femenins celebrat a Navarra. La mallorquina es converteix així en la primera golfista en aconseguir-ho tantes vegades, ni més ni manco que quatre. Aquí ho deixam, aquesta edició de dilluns postmundial. Demà tornarem a la realitat, al dia a dia del nostre esport. Gràcies a tots, fins demà.
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara.